Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
La meva línia continuada d'inspiració ha sigut sempre la natura i les energies naturals, les forces que s'expressen en la natura, concretament en el procés de la ceràmica.
Congelar argila humida, coure un cub d'una tona de terra verge, crear nous materials que semblen volcànics però que no ho són, o potser sí, perquè al final han passat per un procés molt semblant a la vulcanització. La fama la té de ceramista, però el seu art és total i va fins i tot més enllà de l'escultura, ara reduït a dues dimensions en un gravat i tot seguit dissolt en l'univers de la música. Mentre conversem amb ell al Museu de la Garrotxa, on també ocupa una sala amb l'exposició Mater, fins l'1 de maig, ens diu que sobretot l'apassiona treballar amb la guitarra imprevisible de Mary Halvorson, que ens acompanya de fons durant aquesta conversa.
És Claudi Casanovas i Sarsanedes, el net del gran escultor del noucentisme Enric Casanovas i també del mestre de la laca japonesa Ramon Sarsanedes. Sens dubte, grans fons d'on ha begut i s'ha nodrit tota la vida, però la seva obra no té deutes amb ningú, o en tot cas és deutora de la humanitat en la seva totalitat, i l'ombra dels seus avis no ha condicionat per res la seva trajectòria. Tot i que la genètica també deu haver fet la seva feina des del món microscòpic i més endins, la seva vàlua i el fet de ser el ceramista català contemporani més important i rellevant a l'àmbit internacional no es deu a aquests vincles familiars tan especials, sinó als processos creatius i al llenguatge que ell mateix ha desenvolupat i a una connexió amb el present, amb el que passa aquí i ara, absolutament conscient i vital. Nascut a Barcelona l'any 1956, però ja des dels 3 anys el trobem a Olot, remenant el fang amb els ceramistes locals, després a l'Escola Municipal de Belles Arts d'Olot mateix i tot seguit a la Massana de Barcelona, per tornar després a la Garrotxa, a Ridaura, on viu actualment. Des dels 20 anys, la seva projecció més enllà de Catalunya ha estat constant, exposat a mig món, i ara, a part d'aquesta exposició al Museu de la Garrotxa, que ho citàvem, ens interessem per les obres que presenta fins al 21 d'abril a Artur Ramon Espai d'Art del carrer Bailèn 19 de Barcelona, Matèria i Origen.
Bé, a l'exposició Matèria i Origen, a Galeria Artur Ramon, trobem un àmbit cronològic que ens porta des del 2013 fins avui, però només entrar ja ens trobem amb dos blocs que són molt característics del teu llenguatge d'etapes anteriors, i això ens porta també als teus referents d'altres artistes com Josep Llorenç i Artigas, no?
Sí, i després hi ha de l'avi Casanovas, de l'Enric Casanovas, un bust que és la primera vegada que vam compartir una exposició. Això és la meravella de l'exposició aquesta. Hi ha una frase de l'escriptor Volker que diu: el passat no existeix i fins i tot potser ni és passat. I això em retorna quan estàs en aquest àmbit d'antiquari o estàs en aquest llenguatge artístic, perquè amb l'art és molt difícil progressar sense mirar enrere. Al contrari, quan mires endavant és quan t'equivoques. En canvi, mirant enrere pots tenir la inquietud o l'afany de buscar el que els mestres antics van buscar. No copiar-los, però sí buscar el que ells van buscar. I aquesta sentir-se acompanyat d'aquests mestres és un gran elogi i és un plaer. En molts blocs hi ha gravats d'en Chillida, després hi ha algun gravat d'en Henry Moore, tenim aquesta peça de l'Enric Casanovas, després tenim un relleu d'en Manolo Huguer, i bueno, després hi ha algunes imatges de maternitat antiga que associem amb el tema femení, i bueno, tot aquest ambient és únic, no ho havia viscut mai, això.
Les verges, la fertilitat, això ens porta directament a unes peces també molt característiques del teu llenguatge, com són les pomones.
D'aquesta sèrie de pedrets, que era dintre del cicle de la Lluna, vaig fer els 4/4 de la Lluna i això era la Lluna plena. Doncs n'hi ha 5 a la galeria, dues una mica anteriors, que són titulades Les Pomones, un grup una mica anterior, però també és d'aquesta mateixa qualitat, aquestes textures negres. I d'aquest grup, els arquitectes RCR se'n van quedar tot un conjunt per posar al costat de la seva vila que tenen aquí a Bianya. i volen fer com una espècie de jardí de les arts entre unes feixes i el bosc, un recorregut, i això seria l'inici d'aquest recorregut de les arts. I Artur Ramon, ja et dic, n'hi ha 5.
Ja em diràs com ho fas, això, perquè sembla que sigui roca basàltica, de formació volcànica, però molt polida, però és ceràmica, no?
El que veiem sense mirar, per dir una cosa, el que percebem sense donar-nos compte. I això és una pregunta clau, perquè és la que em va portar a fer ceràmica, precisament. La distinció entre la gres, que és ceràmica d'alta temperatura, i el que és la baixa temperatura, que és la ceràmica habitual de l'obra, de les teulades, dels rajols, bueno, i de molta terrisseria. Aquesta distinció és el que em va atraure a profunditzar amb el material a alta temperatura, el gres. I això és el treball de Llorenç Artigas, de Comelles, és el treball que no és gaire habitual en el moment que jo vaig començar, però ara sí, ara ja és més fàcil trobar els forns i trobar les terres per fer això. La particularitat d'aquestes peces en concret és que després de cuites són polimentades, com si polimentessis un granit o un mineral.
I aquestes textures com de ametlles aboquen fòssils, no?
Sí, precisament aquests ulls són el que dona com una textura, que dona un paisatge a la superfície sense arribar a ser decoratiu. No vull arribar a fer coses narratives, però sí una mica com el que els japonesos parlen dels esmalts amb petites esquitxos de pigment que en diuen estrelles, i és el que dona profunditat a la superfície i li dona entitat també, no? Perquè el repte és fer unes peces que tinguin presència, que tinguin realitat, que siguin reals, com amb una frase que diu l'Octavi Paz, que diu que les coses són belles, la bellesa en un sentit ampli, quan coincideixen amb elles mateixes. És aquesta la pretensió.
Bé, pel que fa al jardí imaginari, és que, esclar, vas dient tantes coses que al final t'hauria d'interrompre a cada moment i això ens obliga a rebobinar, a tornar una mica enrere. El jardí imaginari i el vincle amb la natura que ens comentaves ara en relació als arquitectes d'RCR n'és un, però també trobem una derivació cap a un altre jardí, el jardí de Saló, que tot seguit ens porta també als jardins de l'arquitecte Nicolau Maria Rubió i Tudorí a la Barcelona d'abans de la Guerra Civil, oi?
Sí, això ha sigut com una espècie de carambola. Quan vaig fer el jardí imaginari, que hi ha aquestes peces aquí centrals a l'exposició, hi havia aquest referent d'en Tudorí i de Llorenç Artigas amb aquests jardinets orientals que podrien associar-se també una mica a les pedres de la lluna xineses. Hi havia aquest referent de fer unes peces petites que aboquessin una cosa molt gran, com unes maquetes que portessin a una visió més gran. La veritat és que després les vaig realitzar en gran i han sigut aquest jardí dels RCR de la vila, sí.
Continuant amb aquesta connexió amb els orígens, hauríem també de referir-nos a Dau al Set, sobretot Antoni Tàpies i Joan Pons, oi?
Sí, van ser a la meva joventut els que m'indicaven els primers passos, diguéssim, no? I que em van acompanyar molt temps. Després els oblides i els tornes a redescobrir. Això m'ha passat molt amb en Joan Pons, un personatge que té èpoques dolentes, èpoques que no tenen gaire interès, que són, per mi, que són poca cosa, i aquí el valor, que és un artista que es va renovant contínuament, però no es copia mai, sempre es renova.
Bé, abans es comentaves ja més cap aquí, doncs això, gravats dels anys 70 de Henry Moore i fins i tot d'Eduardo Chillida.
Home, sí, té una obra de gravat bastant extensa i important. El més atractiu per mi són el tractament dels límits amb els gravats. Amb les escultures també es veu, però amb el gravat s'evidencia la importància que té els espais més que les siluetes, els espais i els límits que marca. Hi ha una cosa que sí que també ha sigut recurrent, és que quan ell deia que aprenia a dibuixar, que era molt hàbil amb la dreta, i es va forçar a dibuixar amb l'esquerra. I és senzillament no perquè volgués ser hàbil amb l'esquerra, sinó per tantejar el límit, això que parlàvem, tantejar fins allà on ell podia arribar, la necessitat de trobar aquest límit.
Molt bé, doncs parlem dels teus aiguaforts.
Aquests aiguaforts també els faig jo al taller, és com si diguéssim una sombra de les escultures, com un eco del que són les peces. Durant els dos anys que he estat treballant amb aquest tema, n'he fet unes entremig, que es van perdre perquè no m'agradaven o perquè no funcionaven, i aquestes entremig han quedat reflexades en els gravats, que tenen aquestes textures com de numulites, que deies, com de petites boletes.
Això ens portaria al nom de l'exposició, a la matèria i l'origen.
Més o menys, està relacionat matèria amb mater. Aquí a Olot l'exposició és mater i a Barcelona és matèria i origen, que també és una mica el significat de mater, l'origen, i pot ser ambivalent matèria i mare. La relació una mica entre els gravats i la ceràmica té unes bases de tècnica que per mi són agermanades, com és, per exemple, recollir l'empremta. Tant la ceràmica com el gravat recullen l'empremta, una amb la terra, l'altra amb la impressió, i després són tècniques molt mediatitzades, o sigui que tu no veus el resultat d'una forma directa, sinó després d'un procés bastant llarg. I després una altra cosa que tenen en comú, buscar la transcendència de que perduri la imatge o que perduri l'objecte, tant amb la ceràmica com en el gravat, i després també hi ha l'aspecte de la sorpresa, perquè quan el gravat estàs treballant amb unes planxes bastant temps i no veus el resultat fins que no aixeques el paper quan ha passat per la premsa, i a més està a la inversa, o sigui que te n'has fet una idea, però és una mica com quan obres el forn de la ceràmica. A la ceràmica també tens una mica una ruta i unes possibilitats i t'ho imagines, però fins que no ho veus, i els dos llenguatges tenen accidents i imprevistos i has de descartar bastantes coses.
Trobareu tots els reportatges d'aquest programa a la nostra web catradio.cat/perspectiva, dins la finestra dels nostres millors moments.